Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Entre la baixa edat mitjana i l'inici de l'edat moderna, arreu d'Europa van començar a proliferar els bordells, establiments apartats als afores de les ciutats on les dones eren confinades. Tant aquests prostíbuls, tolerats i gestionats per les institucions, com les cases de penedides destinades a la penitència de les dones que havien pecat, va ser un preludi de les primeres presons femenines. Eren diferents vies de control polític i religiós de la sexualitat femenina que es van anar desenvolupant, també als Països Catalans, entre els segles XIV i XVII. En època medieval, la cristiandat va acabar imposant una visió pecaminosa de la sexualitat, que només era acceptable quan tenia com a objectiu la procreació. Tot i així, les relacions extramatrimonials de les dones eren jutjades molt més severament que les masculines. En el cas de la prostitució, les anomenades fembres públiques van ser confinades amb l'objectiu que ningú no les confongués amb les dones honestes, o fins i tot per evitar que aquestes es contagiessin de la luxúria i del deshonor. Els prostíbuls que es van anar creant al llarg del segle XV, com el bordell de Viladalls a Barcelona, van néixer sota cobertura municipal. L'administració feia del que bota i incorria en la contradicció de promoure el pecat a canvi d'evitar-lo en determinats espais públics. De fet, els ajuntaments van rendibilitzar el treball sexual a partir de la gestió d'aquests bordells i de les taxes que hi aplicaven. Amb la creació de les cases de penedides, la penitència també es va institucionalitzar. Eren establiments a mig camí entre un convent i la penitenciaria, amb l'objectiu que les dones visquessin enclaustrades durant el suposat procés de rehabilitació. Les cases de penedides es van multiplicar, especialment a partir del segle XVI, quan els bordells públics van començar a ser qüestionats i atacats pels membres de la Companyia de Jesús. Amb la contrarreforma, la prostitució va deixar de ser vista com un mal necessari. La seva criminalització va afavorir l'aparició de les primeres presons femenines. D'una manera o una altra, es tractava de recloure les dones per assegurar-ne l'obediència i la submissió. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un tema que crec que és relativament conegut, però al mateix temps em sembla que l'enfoc que avui veurem és diferent, que és el tema dels bordells medievals i gairebé trepitjant l'edat moderna, i com les autoritats públiques no només no hi estaven en contra, sinó que hi estaven a favor de que hi hagués aquest tipus de bordells. Això xoca molt amb la mentalitat actual.
Sí, perquè hi ha hagut com una mena de, entre cometes, dit d'historiadors, i després dins de les xarxes socials, que s'expliquen unes coses increïbles sobre l'època medieval en referència a la sexualitat. I dius, què estan explicant? Però què estan dient?
Referent a qualsevol època del passat, eh? A les xarxes socials es diuen unes bestieses del salt del campanar.
Sí, sí, amb tot.
Sí, sí, qualsevol època.
Però si mires en referència a aquest període, diuen unes atrocitats que dius que això és fora de lloc. És a dir, això està, d'alguna forma o altra, hi havia persones que, degut a la seva forma de pensar, i després, diguem, amb una mena d'exclusió i de reglamentació cada vegada més gran de l'Església, la sexualitat es vol, doncs, canalitzar, reprimir i només destinar-la, diguem, a la procreació. Clar, això, vist en perspectiva, és una barbaritat, perquè no solament és un impuls del ser humà, sinó que és un instint i una necessitat, les tres coses alhora, no? Uh-huh. I totes aquestes característiques expliquen de que, com que no s'ha estudiat de forma rigorosa, les persones no entenem que, és a dir, la forma de canalitzar la sexualitat fora de la parella, fora del matrimoni canònic en aquell moment, doncs alhora fos un impuls, que fos un element que fes créixer aquesta sexualitat, diguem, furtiva. És a dir, aquest tipus de contradiccions. Jo persegueixo aquest tipus d'actuacions, però poso un bordell allà perquè la gent hi vagi.
Perquè la gent s'esvergeixi. No la gent, els homes.
Els homes.
No, anaven les dones
va per aquí. I a més, això, clar, que està generant dos coses que has dit molt bé, no? Una actuació patriarcal, paterno-filial, patriarcal, masclista extraordinària, sí. I després una altra que, en fi, encara les conseqüències les vivim ara, no? Potser hi havia altres mecanismes per intentar regular molts aspectes d'aquests. Home, però que això fos l'antecedent i el precedent de les presons femenines...
Déu-n'hi-do,
perquè en última instància, al fi i al cap, el que hi ha és... el que tots els animals tenim, que és la sexualitat.
Qui ens ve a parlar avui és una persona que hem tingut la sort de tenir moltes altres vegades en el programa, és la doctora Coral Quadrada, professora titular del Departament d'Història i d'Història de l'Art de la Rovira i Virgili, investigadora sènior al Barcelona Supercomputing Centre i coautora, aquest cop l'excusa per portar-la amb tota la nostra alegria, és que és coautora d'un llibre amb Enric Olarte Coetxea, del llibre El Estado contra Eva, los orígenes puteros de l'estat moderno, que ha publicat Icària Editorial. Doctora Quadrada, benvinguda un altre cop a l'Enguàrdia.
Bon dia i gràcies per convidar-me de nou.
Molt contents de tornar-la a veure.
I pel títol. Les coses clares, pel títol.
Los orígenes puteros de l'estat moderno.
Sí, heu de pensar una cosa, que ara ja porto un entrenament d'anys, però jo em trobava al principi, m'he arribat a trobar d'haver acabat un llibre i passar 4 mesos discutint amb l'editorial, que no era Icària en aquell moment, era una altra editorial, per trobar un títol.
Clar.
4 mesos, i era, l'organització de l'espai feudal a Catalunya. I cada títol que jo deia...
No agradava.
Això no va, això no sé què. Tal. Però, clar, arriba un moment que et poses les piles, no? I quan has acabat el llibre, dius, ara sobretot busquem el títol, no? Busquem el títol. Perquè és més a vegades...
Ajuda la venda, és indiscutible.
I la resposta de l'editorial era, això no té cap ganxo, això no té màrqueting.
Home, els orígenes puteros de l'estat moderno, crec que ganxo...
Aquest és directe i quasi bé dono com un cop, no?
Està bé, la provocació.
Però en aquest cas el títol respon, evidentment el cas, però respon molt al que va ser. L'estat modern es basa, o té una de les bases, no, òbviament no és l'única, amb aquest ús de la sexualitat femenina?
Més aviat amb el control.
Val.
Més aviat no amb l'ús de la sexualitat en si, sinó en el control d'aquesta sexualitat. Pel que ha dit el Josep Maria abans, perquè has fet una reflexió dient sembla mentida perquè tot això, la sexualitat, està clar, és una cosa completament natural, encara que no m'entusiasmi l'utilització del terme.
Però
llavors has fet molt d'èmfasi, jo vull puntualitzar una miqueta.
Sí.
De què és l'origen de les presons femenines? Molt bé. Doncs, diguem-ho clar, i d'aquí ve l'estat modern també, perquè de l'estat modern després hi ha tot un control que va més enllà també de les presons, que després vindrà amb l'educació, amb les escoles, a més amb el servei militar, totes aquestes coses. Això és pur estat modern. I la presó també, I la presó també. Però és que les presons femenines són l'antecedent de les presons masculines. O sigui, és a dir...
Són primeres, en aquest
primeres.
Sentit.
Primeres. Esclar, perquè penseu una cosa. Els homes, a les que s'intenta rehabilitar, reeducar, i tornar-les bones.
Sí. Reciclar-les. Ja. El que es diu reciclar-les per la societat,
exacte,
no?
Exacte, són a les dones. Perquè les dones... A veure, allò de que són el segon sexe, és veritat que són el segon sexe, però a vegades ens confonem, perquè pensem que el segon sexe és que les dones són més dèbils que els homes, físicament parlant, I, a veure, sí que és veritat, però també n'hi havia a l'edat mitjana, escolta'm, hi ha bastaixos de Ribera que són dones, eh?
I carregaven tots els sacs i tot
el que vulguis, sí. No? Bàsicament, aquesta inferioritat de la dona, de les dones en general, no és física, com ho entenen en aquelles èpoques, sinó mental. La dona està definida per la seva imbecilitat mental. O sigui, el que és de segona categoria és el seu cervell. Per tant, com que són més dúctils, més febles i més imbècils, aquestes les reciclarem, com dius tu, Josep Maria, molt bé, i les tornarem i les farem, es penediran, es tornaran, diguéssim, al bon camí, no?
Mm. I seran xaiets obedients al pastor.
Evidentment, els homes en aquella època... No, de cap de les maneres es pensa en reciclar-los i rehabilitar-los i reeducar-los. No, no, no. Els homes treballs forçats, els homes van a les galeres. Els homes van a les galeres.
Les dones, en canvi, no donen permès, diguem així, des d'aquest punt de vista.
El treball de les dones no és el treball aquest dels homes, també treballaran a les presons. Però penseu que no és per casualitat que la primera presó femenina a Valladolid, a principis del segle XVII, es diu la Galera de les Mujeres.
Ja, clar, el mateix concepte.
Sí, el mateix concepte.
Evidentment, la societat medieval, i la moderna, déu-n'hi-do, però la societat medieval és un cas claríssim, la religió anava molt més enllà del que nosaltres al segle XXI l'entenem com a tal, una pràctica privada amb transcendència pública, diguéssim. Mm. En aquell moment, la distinció entre privat i públic respecte a la religió no existeix. No. La gent és que no et planteja si creu o no creu. Simplement ha de creure i és una altra cosa, no? En aquest sentit, per tant, segur que la sexualitat també anava lligada amb la concepció religiosa del moment.
Sí. I anava lligada també no només amb la concepció religiosa, sinó que la misogínia, que és molt més accentuada a partir del segle XIII, està lligada completament amb la religió. És a dir, està lligada amb dos factors, que són, sobretot, la difusió del culte marià i la cristal·lització del sacrament del matrimoni, que a l'edat d'edat mitjana no hi és. No hi és. Penseu que és l'únic sacrament que en realitat el sacerdot el que fa és de testimoni. Però és que els protagonistes del sacrament són els dos cònjuges, els dos que es casen.
Els contraents del matrimoni.
Els contraents, els que es casen, val? Llavors, abans no hi havia. Això es cristal·litza i s'institucionalitza. Això és importantíssim. I això va lligat amb la difusió del culte marià. Per què? Perquè s'ensalça la figura de la Verge. Però hi ha la Verge i després la antifigura de la Verge és Eva. I per això l'estado contra Eva. Perquè Eva és la causant de tots els pecats. El primer pecat original origina tots els altres. I és un pecat també sexual. Sí, o sigui, les dones estan vistes des d'una perspectiva completament sexualitzada. I llavors, fixeu-vos que hi ha...
Clar, són provocadores del pecat.
Evidentment.
Perquè el pecat real només ho poden fer gent amb seny, que són els homes.
Els homes pobres tenen tant de seny que resulta que és Eva la que li diu a Adam, vés i menja i tot això, i l'altre es deixa portar.
És que la dona, com esca del pecat...
És l'esca del pecat. I Eiximenis diu... Eiximenis és un frare franciscà del segle XIV que escriu una espècie d'enciclopèdia, que és el lo cristià. I Eiximenis diu que, a més, està demostrat que, així com anem anant, diguéssim, de generació en generació, les generacions cada vegada es degeneren més. O sigui que les dones cada vegada són més degenerades, per tant, més dolentes. Més dolentes. I després hi ha aquestes figures que jo us dic, sobretot, Maria i Eva, que estan contraposades. Però pel mig que hi ha la Magdalena. La Magdalena és la prostituta que després... Repenedida. Per això les cases de repenedides normalment es diuen magdalenes.
Quan comença a oficialitzar-se aquest tema? Perquè, és clar, la solució, diguem-ho d'alguna manera, que donen les autoritats que s'estan constituint, recordem que a la baixa edat mitjana, a la part final de l'edat mitjana, s'estan configurant ja uns organismes que s'apropen al que és l'Estat, amb que les institucions marquen moltíssim, o volen marcar moltíssim, el que és el comportament social. És aleshores quan comencen a aparèixer aquests bordells públics,
sí,
plantejats com a tal, com a solució social?
Sí, sí, sí. A veure, la prostitució existeix des que el món és món. Això però no es persegueix ni es controla ni es legalitza ni res de tot això abans del segle XIV. En el segle XIV també és un moment on s'organitzen molt les coses a nivell institucional. Aquí hi juga també moltíssim l'epidèmia de la pesta.
La pesta negra del 1347-48
i tot això. Exacte, a partir de la segona...
I posterior, perquè
dura 200 anys ben bé, que va apareixent i desapareixent.
Van venint. Sí, sí. Bueno, doncs, però en aquell moment els municipis es donen compte que han de fer alguna cosa. I apareixen tot d'institucions municipals, com són els hospitals, els hospicis, les cases de pobres, els bordells.
Hem de tenir en compte que gairebé en molts llocs d'Europa les dues terceres parts de la població van morir. Llavors s'han de posar control perquè la gent... Clar, i la sexualitat té molt contacte, diguem, no?
Sí, però aquest contacte en aquell moment, en el segle XIV, no es veu. Al segle XIV, aquesta sexualitat regulada, legislada, institucionalitzada i, a més, cobrada per les institucions, es considera un bé públic. Com és un bé públic un hospital o com és un bé públic un hospici. És un bé públic, És un bé. Eiximenis, i torno a Eiximenis, ho diu també en el 12 del Cristià, diu per què els prínceps i les ciutats protegeixen la prostitució. Per què? I diu per pal·liar mals majors. I els mals majors què són? Són el rapte, l'adulteri i el pecat contra natura. O sigui que és la violació de les dones i l'homosexualitat masculina. Perquè està clar que l'homosexualitat només ha de ser masculina perquè són els homes que tenen desig, les dones no en tenen.
Les dones no tenen homosexualitat.
No tenen, perquè no tenen sexe.
L'esbenisme gairebé no reconeix.
Exacte, com que no tenen sexe, què tindran?
No
pot ser. Llavors, doncs, a veure, doncs, està clar, però l'Estat es converteix, diguéssim, en la canalitzador de la violació, m'enteneu? I a més en cobra. Això està ben vist. Està ben vist. És una solució.
Però l'Església hi donava suport oficial.
Sí, els prínceps i l'Església, també.
O sigui, el fet que els homes necessiten expandir-se per evitar mals majors.
Sí, aquesta pulsió sexual... O per fantasies sexuals que amb el matrimoni no poden...
No es pot complir.
Bueno, llavors, això no ho diuen enlloc, ells, el de la fantasia sexual.
No, això són paraules del segle XXI.
Sí.
Exacte, però això no ho diuen. No hi ha cap teòleg de l'època que parli de les fantasies.
Això ens porta a la idea que les prostitutes tampoc estaven tan mal vistes per l'Església, llavors.
Hi havia de tot. Hi havia prostitutes molt forçades, perquè no els hi quedava altra. Hi havia en aquestes... Aquí a Barcelona, per exemple, hi havia tres bordells, Hi havia el de Viladais, hi havia la Volta del Torre, i després tampoc hi havia... També hi havia diferents classes de convents de penedides, O sigui, també tenim per les magdalenes, que a més encara hi ha el carrer Magdalenes,
vull dir que...
I després egipcíaques, no? Es converteix en un lloc on els homes envien a les dones que molesten. Les dones que són massa braves, com la del conde Lucanor, m'entens? Molesta, t'engego i et tanco en el convent. O les adúlteres, o les perdudes, i no sé fins a quin punt eren perdudes o no, perquè, a veure, això s'ha estudiat, i els de Moderna, sobretot, i a vegades era una imposició, Era una imposició.
Dones amb personalitat que el marit, si podia, les tancava allà i s'havia acabat.
En tot cas, el que comentàvem, les prostitutes que estaven parlant els bordells, estem parlant medievals en aquest cas, els primers bordells oficials, diguem-ho d'aquesta manera, clar, el punt de vista de les autoritats i el punt de vista de l'Església no podia ser tan negatiu amb aquelles dones com diguéssim, posteriorment s'ha vist les prostitutes també com unes dones que estan delinquint, i en canvi en aquest moment no sembla
que fos el cas. No, però és que, a veure, jo voldria que quedés clar, el que nosaltres plantegem en el llibre no és una crítica a la prostitució, no ho és. A veure, jo vull que sóc evolucionista de la trata sexual i de l'esclavitud sexual, està clar, però no sóc evolucionista de la prostitució en si. Per què? Doncs perquè la que vulgui que ho faci, a mi m'és igual. O sigui, m'enteneu? Fins i tot ara, eh? I després s'ha demostrat que, escolta, ara que tu dius això de l'església i tot això, hi han cortesanes, sobretot a Itàlia, a Venècia, i el Vaticà,
sí, tant,
que no només que estiguin tolerades, no, és que aquestes...
Estan buscades,
tenen un estatus social molt gran. Sí. Les venecianes són mecenes i estan afavorint a pintors, a poetes, a músics. Vull dir que tenen... És també un mecanisme d'ascensió social. Que no és a tot arreu. Nosaltres el que volem és demostrar aquest control de la sexualitat femenina i com l'Estat se n'aprofita pel seu propi benefici.
Perquè qualsevol acte sexual que es fes en un bordell d'aquesta època tenia unes taxes, o sigui, costava uns diners, però a més a més part d'aquests diners anaven destinats a la institució, al Consell de Cent, a la universitat, el que fos, controlés aquella institució.
Sí, sí. I la qüestió de la sexualitat en aquest moment es veu bé, però arribarà un moment al segle XVI que ja començarà a veure's molt malament. I per què? Llavors canvia aquesta mentalitat. Doncs canvia perquè aquestes que són com benefactores socials al principi, no? Que són, doncs mira, com unes... És com un acte de beneficència, no? Des del punt de vista de l'Església, eh? De l'Església, val? Bueno, després es converteixen en contaminadores. Estan contaminant la societat, els homes... Estan contaminant els homes. Per què es contaminen els homes? Perquè transmeten la sífilis.
Són elles les
són
que transmeten.
Són elles les que transmeten la sífilis. I la sífilis, quan arriba? La sífilis ve d'Amèrica. Per tant, arriba...
Fins al segle XVI no apareixerà a Europa.
I en el segle XVII ja es tancaran els bordells.
El bordell de València, famós a tota Europa, destacava per l'àmplia extensió i per l'elevat número de prostitutes que acollia. Es coneixia com La Pobla. El noble flamenc Antoine de Lalanque, senyor de Montigny, va visitar València l'any 1502 i va deixar anotades les impressions en una crònica del viatge encarregada per Felip I de Castella, el Vell.
Després de sopar, els dos cavallers foren conduïts per alguns cavallers de la ciutat a veure el lloc de les fembres públiques, el qual és gran com un poble petit i tancat tot al voltant amb murs i una sola porta. I davant de la porta hi ha aixecada una forca pels malfactors que poguessin entrar a dins. A la porta, un encarregat els treu els bastons a aquells que es disposen a entrar i els demana si li volen lliurar els seus diners, si és que en porten, que els seran retornats quan surtin sense pèrdua de cap mena. I si per casualitat en tenen i no el lliuren i li roben durant la nit, el porter no n'és responsable. En aquest lloc hi ha tres o quatre carrers plens de petites cases, a cadascuna de les quals hi ha noies vestides ricament de vellut i de seda. I deu haver de 200 a 300 dones. Tenen les casetes guarnides i proveïdes de roba bona. Allà hi ha tavernes i cases de menjars. Per la calor de dia allà no s'hi veu bé, i fan de la nit dia, perquè estan assegudes a les entrades amb una làmpada molt bonica penjada damunt d'elles per veure-les amb més facilitat. Hi ha dos metges encarregats i pagats per la ciutat per visitar totes les setmanes a les dones, per saber si n'hi ha de malaltes, amb pústoles o altres malalties secretes, per retirar-les d'aquell lloc. Si allà hi ha alguna malalta que sigui de la ciutat, els regidors tenen un lloc on atendre-les a costa seva i les forasteres són enviades allà on vulguin anar.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Coral Quadrada i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant dels prostíbuls de l'edat mitjana moderna, a cavall, de posteriorment les cases de penedides, en definitiva el control de la sexualitat femenina en aquesta època. Doctora Quadrada, això que hem de sentir, aquesta mena de crònica del viatge d'aquest noble flamenc, però és en francès, o sigui que era un flamenc d'aquella manera, Sí, sí. És curiós, almenys des del punt de vista actual, com de regulat està aquest prostíbul de València, que d'altra banda sembla immens, no? Clar, sí. València, a principis del segle XVI, no sé quanta gent devia tenir, però hi eren uns milers de persones.
Sí, a veure...
És un moment àlgid de la ciutat.
València es diu que té quasi bé 70.000 persones.
És moltíssim.
És, molt més que Barcelona en aquella època.
Sí, és la ciutat més important de la corona en aquell moment, sens dubte.
Sí, sí.
Esclar, aquest prostíbul, de quantes dones en podien parlar? És difícil de dir, m'imagino.
Sí, no tenim censos, no hi ha cap cens en aquí, però vaja, és tot un barri, és com una vàries illes de cases. És que em sembla que a València fan visites guiades, eh?
Ah, sí?
Expliquen. Sí. Home, era molt gran.
Si en diuen poble, vol dir que hi ha un número...
Sí.
Suposo que això té continuïtat històrica, perquè després sempre hi ha com una mena de llegenda que els valencians...
Aquestes expressions... No m'atreveixo a dir-ho.
No ho sé, però coses que vés a saber, no?
Bueno, no m'atreveixo a dir-ho, perquè jo tinc bastanta relació amb el Departament d'Història de València.
No ho dic amb Bordells, no ho dic en referència a Bordells, no volia dir això, sinó amb aquesta mena de forma expansiva que tenen de parlar d'aquests temes, amb més llibertat.
Això sí,
jo crec
veritat,
que sí.
Sí.
En tot cas, el que hem vist amb el text...
Són molt escatològics i molt...
Els
catalans també, déu-n'hi-do, escatològics.
Sí, val, sí.
Hi ha moltes coses que fa molta il·lusió parlar-ne. Bé, tornem-hi. El que acabem de sentir, una cosa que a mi també m'ha xocat, és el gran control, per exemple, mèdic de l'època, però que hi ha, o sigui, amb aquest sentit, és obvi que les malalties de transmissió sexual existeixen, això és més que obvi, no és cap mena de brama, però, esclar, n'érem molt conscients a l'època, però això és per una qüestió clarament sanitària, o el que comentava abans, doctora Quadrada, de dir que són les dones les que transmeten les malalties, no, i per tant...
Hi ha de tot, esclar, a veure, elles són les filles d'Eva, no?
Clar.
Com que són les filles d'Eva, doncs, evidentment, transmetran el pecat. El pecat és un pecat que també és físic, i aquest pecat físic pot ser en forma de malaltia. En realitat, penseu una cosa, que no fa tant, jo me'n recordo que no es podia dir la paraula del càncer, que era un mal dolent,
un mal dolent,
perquè era com, feia com vergonya. Per tant, fins i tot la idea del mal físic pot ser... Sí. I el SIDA, no parlem del SIDA.
La tuberculosi al segle XIX...
Exacte,
etcètera.
Tot això.
La lepra...
Evidentment.
I ha arribat al segle XX de que la sexualitat, en referència a la dona, gairebé s'educava com no existia.
Clar.
Això és així, ens van educar la canalla als col·legis, ens deien això, era l'home, la dona, en fi, l'esca del pecat, vull dir que no, però ella no en tenia, si
no. No, ella no té, no, la dona està considerada en aquesta època, evidentment, que no pot tenir ni desig, ni molt menys. Al segle XI hi ha penitencials a Alemanya, que... I després també n'hi ha a França, vull dir, més tardans i tot això. Però els penitencials són com una llista de pecats, una llista que els donaven els capellans, no?, perquè posessin les penes quan la gent s'anava a confessar.
És una mena de protocol, diguéssim.
En referència a la confessió que feien, el pecat que havien comès.
Exacte, això és molt interessant. Doncs és molt, molt interessant. La masturbació femenina està més penalitzada que l'homicidi,
no,
que l'assassinat.
Mare.
Déu-n'hi-do.
Perquè, esclar, això és realment una cosa que...
Que la dona que es doni plaer és una cosa...
Sobretot és tan contra natura, és impossible. De, és una monstruositat.
Clar, s'escapa
una aberració.
S'esclapa del poder de l'home, clar.
Clar. No, però no només això, és que com pot ser?
Sí, sí, sí. Sí.
Que un animal que no té desig se'l creï. No, és que, vull dir, els capellans en aquest, amb això, doncs diuen que no, que és una aberració i una monstruositat, és un pecat mortal, mortalíssim.
Sí, sí. També pel que es dedueix del text que hem sentit, tot estava molt reglamentat. O sigui, sí. No estem parlant d'uns llocs, unes cases, on simplement allò, hi ha una sèrie de dones que exerceixen la prostitució i se'ls hi cobra uns diners a canvi per part de l'administració, la que sigui, sinó que, a més, tot està regulat, quines hores treballen, què treballen, com es vesteixen. Quin tipus de reglaments tenien aquests?
No, això no només està regulat a la Pobla, evidentment que està regulat. Està regulat a Viladais i en el llibre també posem perquè...
Viladais a Barcelona, en aquest cas.
També Viladais a Barcelona, que també està regulat i, a més, doncs hem trobat inventaris i hem trobat constitucions de societat que diuen com funcionarà, etcètera, etcètera. Però és que, a més, també a les Corts Catalanes, a les Constitucions de Corts, el rei, regula la prostitució.
Déu-n'hi-do.
Regula la prostitució. Vull dir que és una cosa seriosa. I, a més, les prostitutes són regalia reial.
Control directe, per tant.
Del rei, com els jueus. Com els jueus.
Clar, amb la qual cosa, això encara reforça més aquest paper de l'institució de l'Estat, no?
O sigui, evidentment.
L'Estat, o el protoestat aquell, això en moltes discussions si és estat o no,
sí.
No entrem-hi ara, però,
sí.
Fem-ho fàcil. L'Estat d'aquella època considera que això és una part pública important que s'ha de treballar, regular, sí. Que dona uns diners i que, a més, té una funció social evident, no?
Sí. I també el que s'ha de dir és que, esclar, fixeu-vos que s'utilitzen les dones per regular un desig masculí, no?
Sí.
És el que el té, en realitat, no? No estan en contra d'aquest desig, perquè resulta que el que fan és canalitzar-lo cap aquí, no? No és que el qüestionin.
Sí, sí.
No.
Existeix.
Vull dir, l'home és així i no se'l pot aturar, ja està. I no el qüestionen, el vehiculen, eh? I, a més, els cossos de les dones són cossos que... i dels quals l'Estat s'apropia. Per aquesta finalitat. Per aquesta finalitat.
I els reguladors que dieu que són pares, que el nom de Unidor, no? Els pares de les prostitutes, els controladors de les prostitutes...
Dels bordells són pares i mares. També hi ha mares, eh?
Mare Déu.
Sí, sí.
O sigui, hi ha el cabotes.
No. És el que és el director del bordell, per dir-ho així.
Però vull dir mares, vull dir que hi ha...
Que és la madame. És la madame.
I això des del primer moment? O sigui, per
sí,
tant,
sí, des
considera...
del primer moment. En els hospicis també hi ha pares i mares, depèn de... també. Sí,
I com una mena de relació autoritat familiar? O més patriarcal?
Més patriarcal que familiar, Elles, tot això està regulat. En alguns llocs, a València i a la Corona d'Aragó no, però, per exemple, a Andalusia, Sevilla i tot això, a més, en les casetes que tenen, no? I les adornen amb branques i les adornen, perquè les vegin de lluny, no? O sigui, el nom de ramera ve d'això, dels rams.
Val.
I després també s'estipula no només el que cobraran, quan treballaran, totes les revisions mèdiques i tot això, sinó també es regula com han d'anar vestides.
Clar, perquè, però sobretot no perquè hagin
d'anar vestides. Perquè no les confonguin.
Ara, això anava a dir,
perquè
vulguin que les prostitutes siguin més o menys atractives o més o menys...
No, perquè no les confonguin. I hi ha una cosa curiosíssima a València. Al segle XV dicten un ban municipal, un pregó dient que des d'aquell moment les prostitutes tenen que anar vestides de blanc. Molt bé. Doncs al cap de poc, les altres que no ho són també es vesteixen de blanc.
Caram.
I això és extraordinari, perquè, les altres, no sé, tindríem que lucubrar, no sé si és solidaritat o què és, o perquè a mi ara m'agrada anar com elles, m'enteneu?
Sí.
Però sí, hi ha normatives molt clares.
Després dels prostíbuls, un altre tipus de reclusió al qual es va sotmetre les dones van ser les cases de penedides, que tenien com a suposat objectiu la penitència de la dona pecadora. La primera referència d'aquests establiments a tota la península es troba a l'obra de Gaspar Escolano, Dècada primera de la història de la insigne i coronada Ciudad y Reino de València, publicada el 1610. Per explicar l'origen de la casa de penedides de València, Escolano exposa una mena de llegenda sobre una dona pecadora i el seu espòs misericordiós.
Però la comtessa, pel vici, havia perdut el pol dels seus pensaments honrats i es va revolcar amb un pescador baix. Per aquest motiu, acudia amb el peix del seu amic a vendre el cos a la peixateria de la ciutat, tal com les altres. I com que el comte, el seu marit, gelós i desesperat, va sortir a buscar-la per aplicar el càstig que demanava el seu procedir lliure, guiat per una secreta inspiració a València, encertar a veure-la en un lloc tan baix i en un ofici tan humil. I encara que estava desfigurada pel pecat i pel tracte abatut, la va conèixer. Portat per l'ímpetu de la còlera, es llançà a matar-la i hagués acabat amb ella si la multitud del poble que allà s'atropella normalment no l'hagués destorbat. Arribaren després les veus a oïdes del rei Jaume i, empagueït de la baixesa de tan gran senyora, va donar una ordre.
Aixequeu una torre a la plaça del Mercat Nou i emparedeu-la en ella ben encadenada. Allà li doneu menjar per onzes. Voleu dir alguna cosa, senyor comte?
Senyor rei, us suplico que aquí mateix em deixeu edificar una casa dedicada a Santa Magdalena, advocada de les penitents, perquè la meva dona pugui ser una d'elles, a menor costa de la seva reputació.
D'acord, senyor comte. Em sembla tan encertat el vostre pensament que l'obra es pagarà del meu patrimoni reial.
Així fou de la casa de les penitents magdalenes, que es va fabricar per a la penitència de la comtessa i la va fer tan exemplar que serví de reclam a moltes altres que ben aviat van prendre la regla de Sant Domènec, fins que en el segon any del pontificat del papa Honori IV, a instància del bisbe i el capítol de València, es van posar sota d'ella.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Coral Quadrada, quina llegenda més bonica i més realista que hem de sentir. No? Aquest tipus de llegendes que justifiquen, d'una manera o altra, aquestes cases de penedides, suposo que també formava part d'aquesta parafernàlia d'explicació i de discurs per part, sobretot, de l'Església, en aquest cas, per tal de veure que les cases de penedides tenien una real i una base lògica i religiosament sòlida.
Sí, sí, sí. Abans de les cases de penedides ja hi ha una pràctica que està molt estesa, de que almenys per Setmana Santa ja les recluïen. Això a Tarragona se sap, a més, amb nom i cognom, I llavors anaven els capellans i els hi feien sermons perquè es convertissin, perquè deixessin el pecat i perquè tornessin a la vida de dona.
Una mena d'exercicis espirituals, diguem.
Sí, sí, perquè no les deixaven exercir. O sigui, el municipi, a Tarragona encara més, perquè, a veure, el senyor de Tarragona, encara que hi hagués el Consell Municipal, doncs era l'arquebisbe.
L'arquebisbe és el primat.
Deixava uns quants bisbes.
L'arquebisbe de tot Catalunya, i llavors allà no fem bromes. I està clar que sí, sí, això passava abans, però després hi ha aquestes cases, diguéssim, de perquè s'arrepentissin.
Quines eren les dones pecadores, diguéssim? I hem vist que les prostitutes es podien considerar dones pecadores i que, per tant, havien de participar d'aquest control futur a les cases penedides?
No és que n'hi haguessin totes. O sigui, anaven, jo crec que les que podien aportar allà, m'enteneu? Però no és que hi anessin totes. O sigui, ara imagineu-vos que anar a la Pobla hi haguessin 300 dones o 400. No hi anaven 400 de cop, eh? O sigui, les dades que tenim, doncs, per exemple, del convent de les Madalenes d'aquí a Barcelona, doncs són 15 o 16. Mm. Eh? 15 o 16. I després, aquest convent de les Madalenes, ja no parlo de l'egípcia, que és quan hem parlat, però aquest convent de les Madalenes arriba un moment que ja ha entrat al segle XV, llavors, doncs, cada vegada més hi ha menys prostitutes i més dones de l'aristocràcia, eh? que les porten en allà. Les porten en allà.
Els pares, els marits, els germans...
Com una mena de control.
Sí, que després això, diguéssim, ja es fa... s'institucionalitza totalment a les egipcíques. Eh?
Clar, però aquestes dones, hem de pensar que algunes són casades i que, per tant, teòricament, el control que tenien per part de la família ja devia ser suficient. Segons suficient. És que sona molt malament. Sembla que estigui dient a favor del tema. Òbviament no és el cas. Però, i d'altra banda, hi havia també els convents, que també tenien un control sobre les dones molt directe. Aquesta figura de les cases de penedides estava com a mig camí, no? Entre el matrimoni
sí,
i el convent.
Sí, perquè això de que les famílies controlessin, jo tinc realment els meus dubtes, eh? Tinc els meus dubtes. Us ho dic de debò, perquè, a veure, ens dona la impressió, aquesta impressió de que l'edat mitjana està molt sotmesa i completament sota el paraigües de la religió. Sí, és veritat, jo no diré que no, però és un tipus de religió que jo no practico, però si practiqués, jo sempre he dit, i ho he dit a classe sempre, jo sempre seria pretiridentina. Per què? Perquè hi ha una moral molt més laxa, abans de Trento que no pas després de Trento.
Això estem ja a finals del 16, eh?
Més
o menys.
És molt més laxa. Llavors, doncs, hi ha molta més llibertat de la que nosaltres ens imaginem. El que passa que, quan depèn també de l'estatus de les dones, eh? O sigui, a veure, quan més... riques i aristòcrates són, més controlades estan.
Que no se'ls escapi.
Que no se'ls... Exacte. O sigui, quan Jaume Roig parla d'aquestes dones finestreres, aquestes finestreres que miren per la finestra, són aristòcrates. No són dones del poble menut. Les dones del poble menut fan i desfan. Van, venen, corren cap aquí, cap allà. Tenés,
Han de viure per subsistir, per sobreviure,
exacte,
per treballar, per procrear, per tot.
L'esclava va amunt i avall, clar, clar. I si la violen, tenés.
Clar, no és un tema tan important.
No.
En canvi, la dona aristòcrata o la dona...
L'esclava, a més, és tremendo, perquè, a veure, normalment, és violada per l'amo, eh? I els fills de l'esclava són esclaus.
És literalment normalment. O sigui, no estem parlant d'una cosa... Un cas que es va donar.
No. A veure, per exemple, jo he treballat molt sobre el Francesco Di Marco de Tini, que és un mercader potentíssim que està a Prato i tot això.
Interessantíssim.
Que té, encara hi treballo. Encara ens veurem, mira. No,
vinga.
Bueno, però llavors té aquest funda... el que ell diu, la companyia divisa de la Catalunya. La companyia divisa de la Catalunya amb seus a Barcelona, Mallorca i València. I envia els seus factors aquí per muntar tot això. El principal és el Luca de Cera. El Luca de Cera embarassa a la seva esclava Margarita. Vale, molt bé. I llavors el Francesco Di Marco li diu... Ara t'escriuré una Bíblia, perquè és tan rabiadíssim perquè ha deixat a la Margarita embarassada i, a més, l'ha enviat a Mallorca per tapar-ho i, bueno, s'organitza un cacau tremendo. I el Luca del Serra li diu, escolta'm, tu ens has dit sempre que quan anem, que anem fora ens hem de fer els costums de la terra, hem d'aprendre català, hem d'aprendre, i tots mig parlen, mig parlen en català i tot això, i hem de fer el que fan, i hem de fer-nos com aquí. I jo l'he deixat embarassada, que és el que fan tots els ciutadans honrats d'aquesta terra.
Això és comú a tota Europa, a tota l'Europa al sud, a l'Europa mediterrània, a l'Europa cristiana?
A Itàlia també ho sabem perfectament. A Itàlia s'han fet estudis, per exemple, a Florència, sobre els bordells de Florència, i s'ha pogut veure una mica la procedència dels usuaris dels bordells. I dels usuaris dels bordells no són grans ciutadans ni aristòcrates, perquè aquests ja tenen les esclaves a casa.
A la península, la primera galera o presó per dones es va fundar a Valladolid l'any 1608, però en els següents anys es va anar generalitzant també a la Corona d'Aragó. A partir de la prohibició dels bordells del 1623, l'exercici de la prostitució es va anar criminalitzant cada cop més. Segons aquesta visió del món, les prostitutes que no havien optat per una vida alternativa tenien el càstig plenament justificat. Aquestes galeres es regien per unes normes especialment punitives.
Plores perquè t'han rapat el cap? Doncs més val que et vagis acostumant a aquest tracte. Jo em dic Clara, i tu?
I Isabel. Me diuen Isabel. S'han quedat tota la meva roba i m'han tallat tots els cabells. Fins i tot el de les celles.
Benvinguda al purgatori, amiga meva. Aquí és on se suposa que hem de ser castigades pels nostres pecats.
No sé si ho podré suportar.
Has estat bagassa, oi?
Sí.
Doncs segur que ha suportat coses pitjors. Que els homes confonen el plaer amb el dolor, els molt fastigosos. Aquí has de mirar de fer-los cas i ser obedient, que si no, a les que anomenen blasfemants els hi posen una mordassa.
Això és horrorós. Hi ha possibilitats d'escapar-se?
Tu mateixa. Si ho intentes i no te'n surts, t'encadenaran amb els grillons i el cep.
Ai, Santa Magdalena, on m'he de veure?
Has dit que et deies Isabel, oi?
Sí.
Mira, Isabel, a mi aquesta vida m'ha donat tants cops que amb el temps he après a acceptar-ho. Ells asseguren que la seva missió no és castigar-nos, sinó fer que ens rehabilitem. O sigui que, si aconsegueixes passar inadvertida, pot ser que sobrevisquis aquí dins.
Quina vida més injusta.
Ja ho pots ben dir.
Això és En Guàrdia.
Doctora Quadrada, no és només pel que acabem de sentir, sinó també pel que comentàvem, les presons de dones, que són les primeres, devia ser un lloc absolutament terrorífic.
Sí.
Terrorífic.
Sí, sí, sí. És que, a veure, també també anar a les galeres pels homes era terrorífic,
Sí, eren vull dir, és que, 3 anys de vida com a molt,
exacte,
no? Deien.
Vull dir que en aquí no hi havia pietat, en aquí no s'havien penedit. Doncs si no s'havien penedit, doncs se les havia de castigar. I la idea del càstig, que també potser es podia parlar de rehabilitació, però ja no tant, ni molt menys. Però entre les dues coses, fixeu-vos que el que nosaltres sí, sí. pensem avui en dia de que la presó estan per rehabilitar-se, cosa que jo us diré una cosa, jo vaig treballar 5 anys a presons, 5 anys, a Batràsia i a la Model, i estan allà. Jo, és el que deia, i això de la rehabilitació...
No entès, no és bon lloc.
Al revés, sí, vull dir, el que entren aquí, al cap de 3 mesos ja es converteix en...
Sí, sí.
O sigui, era una universitat per immersió
total.
I això
s'ha parlat del segle XX-XXI, per tant, és evident que...
Però aquesta idea, aquesta idea ve d'allà.
Hi ha casos que sí, però no tots, però hi ha alguns casos que sí.
Bueno, sí, però a veure...
Sí, sí, els percentatges voldríem que fossin més alts.
Exacte, sí, sí, sí. Exacte. Però, vull dir, però la idea aquesta de la rehabilitació ve
molt antiga, sí, sí.
Sí, del segle XIV.
En què es distingien, llavors, les presons de dones? Una dona entrava allà perquè, per exemple, era acusada d'adulteri, i quants anys hi havia d'estar? O com això estava regulat? O sortia algun cop? O ja era una mena de cadena perpètua i ja ho farem?
No, a veure, jo això... nosaltres hem estudiat fins al naixement de la presó.
Les galeres.
A la galera, fins al naixement, precisament per fer tota aquesta evolució dels llocs de confinament, no? Des d'un i de l'altre, i el fil conductor ha sigut sempre el control de la sexualitat femenina, no? Val. Però nosaltres no ens hem dedicat a què passa en les presons després. Val. O sigui, hi ha una catedràtica d'aquí de la UB que es diu Cristina Elisabet Almeda, que s'ha dedicat tota la vida a estudiar presons. Jo crec que ella
ho podrà...
us pot dir a veure quant duraven, quant de temps...
No, però hi ha d'haver alguna legislació, clar.
Sí, clar, clar. Sí. En tot cas, tant a l'edat... a l'edat mitjana com a l'edat moderna no hi havia un control específic de dates o si una prostituta, per exemple, no ho hem comentat, però com sortia una prostituta de ser de prostituta, com sortia una penedida de deixar de ser penedida, hi havia alguna possibilitat de deixar aquell món?
Sí, perquè n'hi havien que sortien i es casaven, o n'hi havien que sortien i es dedicaven, per exemple, al servei domèstic o coses d'aquestes així. Això és igual com també les òrfenes, i això ho ha estudiat molt bé la Teresa Vinyoles, les òrfenes de l'Hospital de la Santa Creu, quines sortides tenen les òrfenes? O al servei domèstic, o les posen a servir, o les casen. Sí, sí. No hi ha massa alternativa. Amb ells sí que els ensenyen oficis, en els nois que estan a l'hospici, però amb elles no, les posen a servir. Doncs jo crec que és una mica el mateix. O sigui, les que surten dels convents de les Madalenes surten i les posen o a servir, o que perquè ja consideren que ja poden sortir, i després, doncs, que, o si no, les casen. Normalment les casen, eh?
Que era
o sigui, això
habitual.
De casar-se perquè tu m'agrades sí. i jo t'agrado i tot això, no.
Doctora Quadrada, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia. L'esperem per parlar al Detini un any o altre, que ja en parlarem del tema. La doctora Quadrada acaba de publicar aquest llibre al costat d'Enric Olarteco Echea, El Estado contra Eva, los orígenes puteros del Estado moderno. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, és un tema inesgotable, eh? L'hem tocat de vegades d'esquitllada, però...
Però fixa't que et dona pistes amb referència a la fundació de les presons dels homes, però primer van ser les dones, eh?
Tant, això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Pujol, Josep Lluís González, Sílvia Pedret i Bet Verdagí.